El gall del monestir.
Gairebé un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i, per tant, tenim amb nosaltres representants dels grups municipals del ple. Per Convergència, la regidora d'Educació, Esther Salat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia als oients.
Per Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla, molt bon dia.
Bon dia.
Per Iniciativa, Ramon Gutiérrez, molt bon dia.
Bon dia, Susana.
També amb nosaltres pel PSC, Vicent San Francisco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també pel Partit Popular, Álvaro Benejam, molt bon dia.
Bon dia.
Estem a l'espera que un representant de la CUP Procés Constituent s'assumi també a la tertúlia. Parlarem avui de Mariano Rajoy, que va anunciar inversions en infraestructures a Catalunya per un valor de 4.200 milions d'euros fins al 2020, que és quan hauria d'acabar la legislatura. Rajoy ha presidit una jornada sobre infraestructures sota el títol Connectats al futur, amb la presència d'uns 500 empresaris i representants de la societat civil i política. En la seva intervenció, el president del govern espanyol ha presentat el pla que inclou 3.900 milions d'euros a Rodalies per als propers 8 anys, dels quals 1.882 milions corresponen a aquesta legislatura. Ha dit que és un pla realista, viable, verificable en totes les etapes. Rajoy també ha explicat que impulsaran el tren llançadora fins a l'aeroport del Prat i també garanteix una forta injecció en carreteres i ports. Sobre el corredor mediterrani, Rajoy ha avançat que els trams catalans s'hauran acabat de construir la primavera de l'any 2020. Ha dit que en el primer trimestre del 2018 hi haurà una circulació ja en proves en el tram Vandellós-Tarragona després d'una inversió de 667 milions d'euros. Aquest és un resum de la intervenció de Rajoy. En tot cas, li donaré ara el torn de paraula al representant del Partit Popular perquè pugui doncs, afegir el que consideri oportú i després que intervinguin la resta de partits, quan vulgui.
Pues crec que és la primera vegada que parlo primer.
Sí, no, ho dic perquè és que no tindria cap mena sentit deixar-lo fins al final.
Està bé. Jo crec que el president del govern el que va fer ahir va ser pues, donar la cara, no? Venir a Barcelona a explicar el pla que té pels pròxims, bueno, en teoria fins al 2025, no? Però amb les dates més immediates fins al 2020 amb aquestes infraestructures que són les prioritàries, no? Com és el corredor mediterrani, les connexions amb el port, etc. No? Jo crec que és un gest, bueno, lo deia, és un gest, perquè no és més que venir a explicar el que es vol fer i el que ja s'està fent, no? Perquè el corredor mediterrani ja s'està fent. El que crec que és important és que digui que estarà acabat el primer trimestre del 2020. Bueno, jo crec que com a notícia és bastant bona i jo crec que l'esforç amb inversió al corredor mediterrani que estarà en aquests dos anys concentrat a Catalunya i no a la resta de comunitats autònomes, i per tant Catalunya tindrà molt més pes en el tema de la inversió al corredor mediterrani, pues està bé i és una bona notícia. I a part, pues es veu que totes les altres infraestructures necessàries i que estan parades o no començades o que s'han endarrerit en la seva execució també està dintre del pla d'executar-les de forma immediata, no? I jo suposo que això pues, és conseqüència de la millora de l'economia, és a dir, l'Estat, i sobretot ahir jo parlava amb un al càrrec d'Hisenda que em deia que l'últim trimestre del 2016 la recaptació per IVA ha sigut molt més alta a tot l'Estat, inclòs a Catalunya, que els trimestres anteriors. I, per tant, jo crec que amb aquesta disposició pressupostària superior el govern es veu amb cor de tirar endavant aquestes inversions perquè creu que aquesta recuperació econòmica serà duradora en el temps, no? I, bueno, jo agraeixo al president del govern que hagi vingut aquí, hagi donat la cara i hagi explicat el que vol fer, que ja ho volia fer abans d'explicar-ho, no? Però que vingui a explicar-ho pues és una bona senyal i jo crec que és una mà estesa a les institucions de Catalunya per ajudar-se en el pla aquest d'executar totes aquestes obres.
Esther Salat?
Bé, jo em remetria el que fa uns minuts llegíem a la portada de l'Ara, que deia que realment aquesta inversió està lluny del que estableix l'Estatut. És cert que l'Estatut doncs, no contemplava el període de crisi econòmic, però també és cert que aquesta inversió que anunciava Rajoy tampoc té en compte el dèficit històric d'inversió en infraestructures al nostre país. És realista, és viable, ens deia el portaveu del PP, però també ens hagués agradat que hagués estat consensuat, no? Ja sortien algunes discrepàncies i alguna demanda de consens respecte a aquestes prioritats que s'han establert des del govern espanyol, no? I bueno, esperem que aquesta aportació doncs, tingui un impuls important en l'economia. No? Estem parlant de millorar l'accés a l'aeroport, quan fa pocs anys ens van doncs, impedir que fos un hub internacional. Aquesta oportunitat l'hem perdut. Parlem de millorar l'accés viari i ferroviari al port després de posar en perill importants acords d'exportació i importació amb Xina. Aquestes oportunitats ja estan perdudes i així anem.
Més opinions, la CUP Procés Constituent, amb Ignasi Bea, molt bon dia.
Bon dia.
Sobre aquest anunci de Rajoy, de la inversió...
Bé, jo m'ho ventilaré bastant ràpid, amb dos titulars. Primer, que no cola, i després que ara ja és tard. Intentaré ara desenvolupar una mica cadascun. El de no cola, perquè bé, si fos la primera vegada que es fan promeses d'inversió, ja no només per part de governs del PP a Catalunya o altres bandes, doncs diríem, bueno, aviam si s'executen, però com que els incompliments han estat reiterats, doncs, en el meu cas, no, ja no cola. I ara ja està, és que les reivindicacions en infraestructures, o sigui, això fa molt temps que hem passat aquesta pantalla, o sigui, les mobilitzacions per les infraestructures a Catalunya, el tema de Rodalies és una cosa que clama al cel, i jo trobaria l'explicació en el fet que la gent que governa massa sovint no fa servir les Rodalies i aleshores, de la mateixa manera que massa sovint no cobren el sou que cobra la població i aleshores estan molt aliens a la realitat de la població. Si anessin amb Rodalies cada dia veurien el drama que és Rodalies, el que pateix la gent d'arreu, i ara ja no et parlo només de Catalunya, pel fet de no saber mai quan arribaran a la feina o quan podran arribar a casa, per mal funcionament de Rodalies, doncs les coses aniran d'una altra manera. En tot cas, aquesta pantalla l'hem passat fa molt temps, les reivindicacions per a les infraestructures van ser fa més d'una dècada, i ara, a mi el que em sembla és l'escenificació aquesta de tant en tant, quan els indis es revolten, enviem el rostre pàl·lid allà a la colònia, a fer quatre promeses, a més les promeses les fan uns cercles determinats, no? Que potser les grans corporacions, els grans empresaris, sí que es faran enrere algunes coses amb aquestes promeses, però la majoria de població ha canviat de pantalla, aquestes promeses no colen, ara és tard i no ens les creiem.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Lo primero constatar o entristecerme un poco, digamos, porque el hecho de que es una buena noticia, algunos partidos la quieren convertir en una mala noticia, lo cual es un poco un oxímoron, ¿no?, en sí mismo. Es una buena noticia y por eso nos tenemos que alegrar. Y yo creo que aquí el diálogo entre Ciudadanos y el Partido Popular pues también ha tenido bastante que ver. Consideramos que las inversiones eran absolutamente necesarias y seguramente sí había un déficit de inversiones en Cataluña, y este plan lo que intenta hacerlo es en parte corregirlo. Yo recuerdo que, bueno, tenemos una conexión al aeropuerto también por metro, pero la verdad es que es muy lenta, y por lo tanto el hecho de tener una vía de acceso mucho más rápida y más ágil, pues la necesitamos. Nosotros lo que vamos a hacer es estar expectantes de que los plazos finalmente se cumplan, ¿no? Ya sabemos que con las inversiones se anuncia una fecha y luego muchas veces pues al final, digamos, se termina posponiendo. Aquí lo que sucede también, digamos, es que el Partido Popular, yo creo que ha entendido, y creo que aquí sí que es realista decirlo, es que dentro del independentismo catalán yo creo que siempre ha habido una parte que es muy identitaria y muy clara, y seguramente pues estos argumentos no le convencen, o simplemente, digamos, están, como decía Ignasi, en otra pantalla o viendo otra película, pero sí hay una parte del independentismo que se ha nutrido de un cierto mensaje que ha podido ser correcto otras veces, o y la mayoría de las veces incorrecto, de un cierto agravio contra Cataluña, etcétera. Y también aquí lo que se pretende es, pues tal vez, no sé si desactivarlo, una parte de este independentismo que vuelva a confiar en que el Estado invierte en Cataluña, si este era el mensaje para pensar que una Cataluña independiente podía funcionar mejor, que yo, en fin, por muchos motivos que aquí, digamos, no entraré a debatir, siempre he pensado que sería una catástrofe. Pero bienvenida sea la noticia.
Esquerra Republicana més, Mireia Ingla.
Bé, això més que una bona notícia és un bluff, i si resulta que Ciutadans ha d'ajudar el PP a treballar per Catalunya, estem ben arreglats, o en tot cas està ben arreglat el PP. A nosaltres més bé ens faria un favor. Mira, resumint molt ràpidament, Si parlem en tema de xifres, de quantitat o de percentatges, això és una misèria. Fins i tot, encara que es complís, no arriba ni al 10% del pressupost en inversions a tot l'estat espanyol, quan Catalunya resulta que és el 16% de la població, el 19% del PIB, el 25% en aportació de riquesa. Per tant, és una misèria. Això com a punt número 1. Com a punt número 2, un incompliment evident, perquè és que aquí estem parlant d'anys i panys repetint el mateix. De fet, això ja ve d'Álvarez Cascos i després del govern Zapatero. Pepe Blanco, la Maleni, i venga, i suma, i sigue. Això, les mateixes quantitats, les mateixes xifres, les mateixes inversions, les mateixes... Tot el que ha estat deficitari a Catalunya durant tots aquests anys sense promès l'oro i el moro. Per tant, más de lo mismo. PP i PSOE no tenen cap paraula respecte a aquest tema. En tercer lloc, molt d'acord amb el que el deia l'Ignasi. Ahir va desembarcar Rajoy, com aquell que va anar a la colònia, no? I els hi diu, els hi fa un discurs d'una hora, encara no, amb paraules grandiloquents, i els hi diu, ara jo us ho vinc a arreglar tot. I a davant té una colla de palmeros, empresaris de l'IBEX 35, que no només no han agafat un tren de Rodalies, que està clar que no l'han agafat, sinó que ells no entenen ni de crisi, ni entenen ni de res, perquè és un altre món. Resulta que va i li venen a dir que ha donat la cara, i que ara sí, i que ara no sé què. Una sèrie de gent que no representa a la majoria del percentatge, ja no dic independentista, que això seria part. La majoria de la població de Catalunya, la població que agafa Rodalies, la població que veu com hi ha accidents constantment a la N40, quan veu que a Castellbisbal no hi ha la connexió entre la 2 i la P7, la majoria de la població, el comú dels mortals, diguéssim, ahir no estava reflectida en aquella conferència. Per tant, és un tema d'actitud. Si volem parlar de quin efecte pot tenir això amb l'independentisme, o sobretot, el més important, amb la que la majoria de la gent, clarament majoritària en aquest país, ha la voluntat de voler fer un referèndum, i es pensa que aquesta majoria que és aconseguida després de molts anys d'una sèrie de temes que ja anirem desenvolupant, resulta que ahir amb la visita de Rajoy la gent voldrà deixar de votar en un referèndum, doncs també estem ben arreglats. Això és menys tenir a la gent de Catalunya, no, és lo següent. I finalment dir-li en aquests empresaris, que jo entenc que aplaudeixin Rajoy, perquè hi ha alguns d'aquests empresaris que emprenen aventures com Castor i després se'ls ha de pagar una indemnització perquè els ha sortit malament el negoci. Jo també aplaudiria Rajoy, si fos així, i ho entenc perfectament. De fet, deu ser el seu ídol, no? Però en tot cas, als empresaris els ha de dir que si volen continuar en aquest país ajudant a créixer econòmicament, donant feina, creant, per tant, llocs de treball, etcètera, etcètera, el que han de fer és apostar per un canvi de tot, de paradigma, i per tant apostar per crear una nova república on els ingressos, on tot el que genera amb l'esforç i el treball de la gent d'aquest país quedin en aquest país, perquè pensem que el que no pot ser és que aquí anem generant llocs de treball, exportacions, cada vegada anem tenint xifres més importants, captem inversions estrangeres cada vegada més, però resulta que no veiem cap benefici perquè tenim la situació que tenim. Per tant, que s'ho facin mirar per una banda Rajoy i per altra banda els empresaris que hi havien ahir asseguts al seu davant.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Sí, bé, jo crec que fa molts anys que prometen, ja ho han dit els meus companys, fa anys que sabem que el PP no té paraula en gairebé cap aspecte, i sobretot en aquest tema. Tenim, o sigui, no? Hi ha dades que demostren que no s'ha complert ni el 9% del pla d'infraestructures que es va presentar del 2008 al 2013. I és bastant simptomàtic, com deia ara la Mireia i com ha dit també l'Ignasi, que ahir en la presentació no es va fer servir ni tan sols una vegada, no?, la paraula desigualtat, no es va parlar de justícia territorial, no es va parlar ni tan sols de mobilitat. O sigui, se centrava la proposta en parlar de dinamisme econòmic, competitivitat de les empreses, se centrava a parlar de les infraestructures pel port, de les infraestructures de l'aeroport, que evidentment segur que són necessàries, però tornem amb el quart cinturó, tornem amb les mega infraestructures i segueixen plantejant, a part, no?, de tots aquests incompliments que dèiem ara i de que és una proposta completament insuficient, estem parlant doncs d'una proposta que inclou un model desarrollista que no lluita contra la contaminació, que no lluita contra el canvi climàtic, que no inclou ni una sola proposta per infraestructures claus, com podria ser doncs l'estació de la Sagrera a Barcelona, el soterrament de les línies de Renfe a Montcada o a Sant Feliu. no es parla de la inversió realment prioritària que ha de ser la de Rodalies, no? I la com deia l'Ignasi, la de la majoria de la població, que és on hem de posar el focus, en resoldre els problemes de mobilitat i en resoldre els problemes que el transport públic genera de desigualtat a la nostra societat.
PSC, Vicent San Francisco.
Hola, bon dia. En principi dir que no hi ha res de nou sota el sol. Un gran anunci, però que realment el que fa és dir unes infraestructures que és menys del que realment ens tocaria a Catalunya. Jo, amb això, quan vaig sentir la notícia, vaig pensar en tres coses. Primer, en Montcada. Evitar, veiem si per una vegada podem fer el torrament de Montcada, evitar els accidents. Després, amb l'AP7 i la connexió amb l'A2 d'aquí a Sant Cugat. I després, amb el corredor del Mediterrani. És el que vaig pensar, però de totes maneres amb aquests diners que hi ha, crec que són pocs i no s'arribarà a fer això. També, per altra banda, vaig notar que la falta de diàleg que hi ha entre la Generalitat i el govern central, i això sí que és preocupant.
M'havia demanat un torn de paraula a Ciutadans, després Esquerra, sí, PP...
Por pequeñas cosas que se han podido decir encima de la mesa. Este Salvat, y recogiendo un poco lo que decía Vicens, pues ha comentado que no había sido consensuado. Bueno, yo creo que es por lo que precisamente decía Vicens, que hay una falta de diálogo entre el Partido Popular y en este caso quien gobierna la Generalitat, y aquí yo creo que claramente es culpa de los dos. Claramente es culpa de los dos, aunque seguramente más del señor Puigdemont, porque ha cogido una deriva en la cual, digamos, no le interesa hablar. Yo todavía recuerdo aquella famosa broma radiofónica, ¿no? Y parece ser, digamos, que el que no quería hablar era el señor Puigdemont. Pero bueno, sí que tendría que haber sido consensuado, aunque hay que dejar o poner sobre la mesa que, digamos, que se está hablando de lo que son las competencias del Estado, de las competencias del Estado, que tienen un diálogo, digamos, pero que a lo mejor no es tan importante. Y luego, a mí no sé, me hace un poco de gracia cómo jugamos con las cifras, ¿no? Cuando se dice que esto, digamos, es una inversión del 10%, esto es falso. Y no sé en qué medio de comunicación lo ha leído, y si no ese medio, ese... Sí, bueno, haces el cálculo. Eso no es exactamente así, digamos, si las cifras no se pueden poner encima de la mesa, intentar, digamos, engañar a la gente con una cifra, digamos, que no está contrastada, digamos, o que está tomada, digamos, con pinzas. Es simplemente dejar este par d'apuntes.
Esquerra Republicana, que havia donat un tot, després el PP.
Sí, amb tots els respectes. És el primer que vaig pensar, no? El primer que havies d'haver pensat quan vaig llegir la notícia és dir, oh, això ja ho va dir el Zapatero i tots els seus ministres de Foment, etcètera, el Magdalena Álvarez, el Blanco també és dels vostres, vull dir que tanta sorpresa tampoc no us hauria de causar en els del PSC, com a mínim, perquè això ja en tenim experiència, vosaltres ho veu poder en el seu moment, que éreu tan decisius al Congrés dels Diputats, no? A l'època de la Carme Chacón, etcètera, i jo, que sàpiga, estem exactament on érem, per tant, no sé quina sorpresa devíeu tenir, en tot cas, més de lo mismo. És que el problema, i quan parlàvem del tema de competències, que aquest és el problema, és que ens estem barallant, no ens estem ni barallant ja, perquè nosaltres no tenim cap capacitat d'incidir, no? I d'aquí ve el problema, és que estem parlant de molles, perquè, vull dir, el problema és aquest, el que s'hauria de fer, anava a dir, això fa anys quan es demanava el traspàs de les competències, ara ni això, perquè nosaltres ara ja estem en una altra fase, ja no volem que ens traspassin les competències, nosaltres volem tenir totes les competències perquè volem ser un estat, d'aquesta manera aconseguirem que allò que s'aconsegueix a Catalunya es pugui invertir... Els diners amb els que està obligat a pagar-los, però és que el deute ve... Mira, és que no s'ha complert ni la disposició addicional tercera. Només amb els interessos, Espanya és que estaria fent fallida. Només que hagués de pagar tot el que li deu a Catalunya, ja estaria fent fallida. En tot cas, el problema que tenim, a més, que és tot el mateix, és aquest sistema, aquesta concepció radial de l'estat espanyol, no? Espanyol, no? De fet, el ministre... Em sembla que era el de l'Interior, ara no tinc molt clar qui va ser, ahir que deia, sí, el corredor mediterrani, ara ja estem acabant el tram Castelló-Madrid, perdoni? Va dir això.
Ara podrà replicar, senyor Benejam.
Va dir això.
Senyor Blázquez, deixem acabar i després podrà replicar.
No, però que no torni a dir que menteixo.
Ja ho valoraran vostès, però jo li estic dient que ha vist el seu torn i el pot rebatre.
En tot cas, no opino el mateix que tu, però no em diguis que menteixo perquè això es va dir. Primera, això es va dir, i no menteixo, no m'ho tornis a dir perquè és mentida. El que és mentida és que jo menteixo, i jo no t'acuso a tu de mentir, no, però és veritat. Vull dir, aquí podem estar no d'acord uns amb els altres, però no dic que mentim, perquè aquí ningú té interès en mentir. Vull dir que, sisplau, no utilitzis aquesta expressió. Simplement dic que el tema és que és aquesta visió visió radial de l'estat espanyol, és a dir, tot ha de passar per Madrid, no? És aquesta, en lloc de dir, bueno, fem el corredor mediterrani precisament ha de ser el corredor mediterrani, no precisament a Madrid, que tindrà moltes coses, però al costat del mar Mediterrani dia d'avui encara no hi és. Suposo que aquesta és una de les intencions i deuran fer algun canal o alguna cosa, no tinc cap dubte, però de moment encara no hi és. Per tant, és un tema tan de complexitat, tan d'entendre com s'entén l'estat espanyol i com l'entenen tant el PP com el PSOE com Ciutadans, d'aquesta manera que entenen aquesta centralitat.
Escolti, a veure, una cosa, em sembla que a les tertúlies ha quedat clar que cadascú té un torn de paraula i que jo sempre els dono els torns de paraula per respondre. I avui jo ja li he dit tres vegades que deixi acabar el torn de paraula. Deixi acabar el torn de paraula, després tindrà un torn de paraula i li podrà dir si menteix o no menteix, el que vostè vulgui, però sisplau, mantinguem aquest ordre i sobretot per l'audiència, no per mi, per l'audiència. Acabi.
Ja està.
Partit Popular i després PSC.
Bueno, jo al·lucino perquè, clar, els comentaris que acaba de fer la Mireia els entenc des del punt de vista merament polític perquè són polítics. O sigui, des del punt de vista tècnic no tenen cap base. És a dir, el que va dir ahir el ministre, vale, que va fer un tuit dient que estava inaugurant un tros, inaugurant, bueno, estava recorrent un tros del corredor mediterrani que connecta, perquè els corredors tots tenen ramals que connecten amb altres infraestructures, que connecta amb la via que va cap a Madrid. Vale? És aquell tros. I això permetrà, a dia d'avui, no d'aquí 3 anys quan estigui acabat el corredor mediterrani sencer, sinó a dia d'avui ja poder anar des de Castelló a Madrid en 2 hores i mitja, que és el que deia ell al tuit. Vale? Això ho permet avui. El corredor mediterrani no està acabat, evidentment. Però aquest tros sí que està operatiu i aquest ramal també. Per tant, no malinterpretem les paraules, carai, amb males intencions. El tema de la falta de consens que deia l'Esther Salat, bueno, és que falta de consens. Ahir va estar a aquesta exposició que va fer el Mariano Rajoy, va estar el director d'infraestructures. Hi havia una taula rodona després de que el Rajoy fes l'anunci i expliqués el que volia explicar, i va haver una taula rodona on estava el director d'infraestructures de la Generalitat. I això que dius de que no hi ha consens no és veritat, perquè ell mateix va reconèixer que estaven en permanent contacte per fer tot, o sigui, per totes aquestes coses que s'han de fer i les que s'estan fent i les que s'han fet ja en el passat. Ho va dir ell, i és el director d'infraestructures de la Generalitat que estava convidat per parlar allà de lo que volgués. Igual que el senyor Rull, que també va venir allà a parlar i va dir el que va voler, no? El director d'infraestructures va dir que hi havia, inclús hi estaven en consens per una cosa concreta que era, per exemple, com a exemple ho dic, de la llargada dels trens, que han de ser, creuen tots, i estan d'acord amb això, i ja ho han parlat perquè estaven allà d'acord i havien dit que ja ho havien parlat. És a dir, consens de que els trens havien de ser de 700, 750 metres i no més curts com són ara, perquè altres països del món són així i tècnicament és possible. Bueno, el tema de les rodalies. Bueno, jo no sé si 1.900 milions d'euros són suficients o no, però una quantitat petita no és per arreglar les rodalies. Vale? Deia el Ramon, és que la inversió no arriba ni al 9% del que tindria de ser. El Sergio deia que era mentida aquesta dada. No és que sigui mentida, però jo crec...
S'ha aplicat el 9% del pla del 2008, és el que he dit.
No és veritat. No, jo crec que no és veritat, no perquè vulguis mentir, sinó perquè no dius les coses de forma correcta. És a dir, crec que dius la dada de forma incorrecta i l'ara ve avui. O sigui, és a dir, el que no s'ha fet és arribar al 90% de l'execució de les inversions. És a dir, ho diu aquí, es queden en el 80% de l'execució. Ho diu aquí a l'ara, no m'invento jo, ho està dient aquí.
Es refereix a això?
En els últims 10 anys, diu. Bueno, clar. Claro,
el gra, sí, per, sí, per no, passar
no, estic dient, però bueno, és que clar, és que s'han dit moltes coses, eh? Jo han passat dos torns d'algunes persones i jo encara estic al segon. Bueno, i que ahir a la reunió ha dit la Mireia que només hi havia palmeros i representants de l'Ibex. Bueno, jo no sé si estaves tu. Jo crec que no hi eres. Jo sí que hi era. Jo sí que hi era i hi havia moltes persones de la societat civil. Entitats i també representants d'empreses i governs, tant de la Generalitat com de l'Estat i del sector públic, d'institucions. I per tant, hòstia, carai, que diguis que només hi havia palmeros i representants de l'Ibex. Sí, no, però ja, però clar, és que jo no sóc cap palmero, vale? I no sóc cap representant de l'Ibex. I jo estava allà escoltant, hi havia persones, representants de Convergència, de Ciutadans, d'altres partits allà, que, identitats que no tenen res a veure amb els partits, per tant, i no són palmeros, eh? Per tant, jo crec que una mica de respecte a les persones que van estar ahir allà, que anaven a escoltar. Alguns estaran d'acord, altres no estaran d'acord amb el que es va dir, però no són palmeros.
PSC i Convergència. Després tindrà un altre torn, senyor Benejam, que s'està allargant molt.
Senyora Ingla, moltes gràcies per dir-me el que haig de pensar. I això és la seva filosofia i entenc el pensament únic, però bueno, permetin que pensi el que vulgui pensar, si em deixa. Moltes gràcies. No em posaré ara a defensar aquí el que ha fet els governs socialistes, que ha sigut molt, no vull entrar en aquest tema ara, no vull entrar en aquesta discussió, però sí que voldria posar en relleu el que pot fer la Generalitat. O sigui, no parlem del passat, parlem del futur i del present. No sé, per exemple, aquí a Sant Cugat doncs, tenim les connexions de Collserola o de Can Barata, són de la Generalitat. Ostres, per què no millorem aquestes connexions?
Convergència.
Bé, jo en referència al que deia el senyor Blázquez, no? De que ell pensava que era aquest anunci una mesura per recuperar la confiança dels catalans en l'estat espanyol. Si aquesta és l'estratègia, és una estratègia absolutament errònia, perquè és d'il·lus pensar que tot el greuge que hem patit, tot l'assetjament que he patit durant aquests anys, amb unes promeses es poden acabar, no? Perquè si hagués estat aquesta l'estratègia, podrien haver estat molt més eficients i intel·ligents i fer una aposta per recuperar la inversió en educació, per recuperar la inversió en sanitat, per recuperar la igualtat d'oportunitats que estan tenint altres comunitats autònomes i que la nostra ja fa molts anys, el nostre país que no té. I també haurien d'haver deixat d'afluixar en apretar doncs, en contra de la llengua, en contra de les manifestacions, en contra del procés. Així no es recupera la confiança. I parlant del percentatge de compromisos en inversions que ens explicava el senyor Benejam, és curiós que en d'altres comunitats aquests percentatges sempre arribin al 100%, no? Sí, sí que és veritat, senyor Benejam, no? En quina època Catalunya ha arribat al 100% del compliment de les inversions? Mai.
Jo, en quant a execució, no sé, però el que sí que sé és que ha tingut molta més inversió que altres comunitats en moltes cicles des de la democràcia, des del començament de la democràcia, en moltes.
També representem molt més del PIB, també representem molt més...
No. Però molt més del que representa. És a dir, hi ha hagut inversions a Catalunya que superaven molt el PIB que representa.
Sí, acabi, sisplau.
Doncs que realment que nosaltres hem d'estar representats tenint en compte les variables, o sigui, aquestes inversions han de venir tenint en compte les variables del PIB que aportem i tenint en compte la població que aportem. I això mai ha estat representat i a sobre sempre ens retallen els percentatges en el compliment d'inversions. Gràcies.
Iniciatives per Ciutadans.
Sí, bueno, no, primer de rebatre una cosa, no? Álvaro, o sigui, jo quan deia que s'ha complert un 9% del pla del 2008-2015, tots sabem que del que es planifica a el que es programa i al final s'executa, hi ha una diferència. Que em diguis que el 90% del que s'havia programat s'ha executat, d'acord, jo pregunto quan s'ha programat del que s'havia planificat, no? I segons vaig llegir ahir, El País marcava un 9% del pla del 2008-2015. Però bé, vull dir que no menteixo, que jo són coses que llegeixo a la premsa i que tal. I crec que al final...
Hem passat una crisi descomunal, i això segurament ha sigut general, no només a Catalunya.
Bueno, una cosa, deies també ara que... No, responent al que comentava l'Ester, que hi estic d'acord, que estic segur que hi ha... Jo sí que crec, com tu dius, que hi ha hagut moments de la història en què les inversions a Catalunya han sigut molt altes, i estic segur també que coincideixen doncs, amb l'arribada de l'AVE, amb les Olimpiades... coincideixen en punts on la infraestructura a Catalunya era no, amb les rondes i quan era evident que s'havia de fer. El que jo qüestiono és si aquestes infraestructures que s'han fet i aquests picos, no, que podem dir, han sigut infraestructures realment de benefici de la majoria o han sigut infraestructures com són aquestes que se'ns estan proposant ara, que impliquen més centralisme, que impliquen més cotxocentrisme i que al final no impliquen una millora pel que fa a la desigualtat que genera el transport públic. Deies que 1.500 milions, ara no me'n recordo quina xifra has dit, de Rodalies era...
1.900.
Si no era suficient, doncs jo crec que no. Jo crec que qualsevol cosa serà insuficient tenint en compte el dèficit que tenim. Abans l'Ignasi deia que les Rodalies funcionen malament a tot l'estat. No, no, on funcionen pitjors a Catalunya. És a dir, està clar que la resta de l'estat hi ha hagut també fallo en les inversions que s'han fet en Rodalies, perquè la prioritat seguirà sent la mateixa Extremadura, el centralisme i el cotxocentrisme, és que n'estic seguríssim. Estic seguríssim que a la resta de l'estat les infraestructures han sigut deficitàries i les inversions també en Rodalies, però a Catalunya és on Renfe és més impuntual. I això està demostrat. I també deies que hi havia molts perfils ahir a la presentació. Home, no hi eren les associacions d'usuaris de Renfe, no hi era la plataforma de defensa del transport públic, no hi eren les entitats que realment estan defensant la majoria i els interessos de la majoria pel que fa a les infraestructures del país.
Segur que podien haver estat
com qualsevol altre,
però no se'ls va convidar.
No ho sé, si no se'ls
va convidar.
Acabi, sisplau. No, ja estic.
Ciutadans, que havia demanat
que
entorn.
És molt cansino, que t'interrompin tot el rato.
A veure una cosa, em sembla que la norma l'he repetit abans i demano que respecti, que és que si té el torn de paraula una persona no interrompin constantment. És que no només per la persona que està fent la intervenció, que és molt molest, sinó per la gent que ens escolta. I ja ho he dit diverses vegades i em sembla que ho he explicat.
Com...
Sí, i intento aturar quan hi ha aquestes intervencions, però vaja, després em tornaré a repassar la tertúlia, però em sembla que avui guanya. Ciutadans.
Sí. Antes de nada, me disculpo por haber interrumpido, pero es que hay cosas que a veces me enervan, ¿no? No voy a decir que mienta la señora Ingla, bueno, digamos que falta la verdad cuando dice que Ciutadans tiene un sistema, digamos, de las comunicaciones en España que es radial. Que me diga una sola frase en la cual, digamos, lo demuestre, que me lo demuestre. Ciutadans, si por algo, digamos, ha definido desde su nacimiento en Cataluña, ha sido por defender una mayor inversión en Cataluña, y cuando, digamos, se ha lanzado al ruedo nacional, pues yo creo que básicamente lo que hemos recalcado era la necesidad del corredor mediterráneo. Entonces, que se diga, digamos, impunemente, es que Ciutadans tiene una visión de España radial. Falso, falso, falso. Y entonces, digamos, por eso me enervo. Es que, ¿de dónde se lo ha sacado? En segundo lugar... Ramón, yo creo que un poco, digamos, que el señor Gutiérrez que va de buena fe, pero yo entiendo, digamos, que cuando se habla de una inversión, pues vamos a aplaudirla, vamos a criticar todo lo que haya que criticar, porque ha llegado absolutamente tarde, muy tarde en el tiempo, lo que es Rodalías. Pero si se va a hacer una inversión de mejora, yo creo que lo tenemos que celebrar, y que esto va incluso, digamos, en vuestro programa, ¿no? Esto es luchar contra las desigualdades, porque quien coge Rodalías no es quien, digamos, dirige una compañía del IBEX, efectivamente, y luego además ayuda a la sostenibilidad económica. Y luego ya para acabar, a la señora Salat, está claro, digamos, que el independentismo no lo vas a desarticular simplemente con una serie de medidas económicas, porque ya digo que el independentismo, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero hay una gran parte que es identitario y ese es muy difícil, digamos, de rebatir, porque no está en otra película, más o menos correcta, pero digamos está en otro rollo, ¿no? Dicho de forma coloquial, pero sí creo que ayuda a que determinada gente que se ha sumado al carro pensando que había, no era nada nacionalista, pero pensaba que se trataba injustamente a Cataluña, pues bueno, yo creo que vamos en el camino, empezamos a ir en el camino correcto.
La CUP havia demanat un torn?
Sí, no, ràpidament. Abans ho he dit, el Sergio ho ha tornat a dir en resposta al Ramon. Evidentment que sí, són unes inversions que milloren la mobilitat i milloren Rodalies i milloren el transport de la majoria de la població, ens n'alegraríem. El problema és que neguem la major, és que no ens ho creiem. En el meu cas no m'ho crec, per això no em puc alegrar d'una cosa que no em crec gens ni mica. Si pensés que s'executaria, encara que fos la meitat del que es promet, me l'alegraria una miqueta, però com que no m'ho crec, nego la major, per tant, doncs no me l'alegro. Però no és qüestió de voler parlar del passat ni res d'això, sinó que, per contrastació empírica, evidentment, el passat en forma part, doncs no em crec la proposta de futur.
Alguna intervenció més sobre aquesta qüestió? Doncs canviem de tema. El col·lectiu Arran ha intentat aquest dilluns entrar a la seu del PP a Barcelona, però els Mossos d'Esquadra ho han impedit. Els joves han empaparat la façana, donant així el tret de sortida a la campanya pel referèndum d'autodeterminació que s'ha de plantejar per aquest 2017. Els joves han llegit un comunicat en què afirmen que el referèndum és innegociable i en què adverteixen el PDeCAT perquè no tingui cap temptació de negociar qualsevol alternativa amb el govern de Mariano Rajoy. El Partit Popular ja ha anunciat que es querellarà contra Arran i el seu líder, Xavier García Albiol, els ha acusat de feixistes. Els demano intervencions molt breus perquè queden 10 minuts i així podran parlar tots. PDeCAT, quan vulgui.
Bé, jo crec que les actuacions a les que ens té acostumats darrerament Arran són intolerables, van al marge d'absolutament tot. Jo també voldria recordar les accions vandàliques que han fet entrant al camp de golf públic de la nostra ciutat, al camp de Sant Joan, malbaratant absolutament tot, amb una impunitat gravant, rient-se de tot, i jo crec que les forces polítiques que els fan suport haurien de posar una mica de seny i com una frase que tenim molt per costum al ple, en política no tot s'hi val i no tot s'arregla així.
La CUP, procés constituent?
Sí, jo parlaré del que se'ns preguntava aquí, que és del d'ahir. Abans d'ahir, es pot compartir o no, en això no m'hi fico, cadascú té la seva opinió, uns pensaran que és convenient, uns que no s'ha de fer mai de la vida, uns que és legítim. En tot cas, jo crec que és una proposta legítima en un conflicte polític, és una acció simbòlica. A mi el que em preocupa de la qüestió d'ahir, perquè davant no podem tenir molts i metapolítics i metafísics i de tot tipus. El tema és que ahir no va haver cap acte de violència, abans d'ahir no va haver cap acte de violència, va ser una protesta. A més, en un moment clau en què s'apropa el referèndum i l'estat espanyol i els que governen el Partit Popular no mostren cap mena de voluntat de reconèixer Catalunya com a subjecte polític, aleshores crec que ens hem d'anar acostumant a les accions de desobediència, parlo en el marc de l'acció d'ahir. El que s'ha fet també em preocupen algunes coses, la banalització de la violència i el feixisme per part del PP, que el senyor Albiol parli de feixisme i em sembla, bueno, és per descollonar-se. I no em preocupa la condemna de determinats partits perquè ho entenc perquè és la dinàmica en què entrem sempre de condemnar i tot això, no? Que si condemnes ets demòcrata, si no, no. El que em preocupa és l'assumpció del marc mental per part de tots els altres grups. Això sí que em preocupa, la veritat. En tot cas, si parlem de violència, parlem de violència. El que va succeir abans d'ahir no té res de violència, és un acte de protesta que es podrà compartir o no, es podrà estar molt en contra o molt a favor, però no té res de violència i sí de protesta, que és més necessari que mai en el moment en què ens trobem.
Ciutadans?
Sí, ya decía Churchill, ¿no?, que los, algo se ha dicho miles de veces, ¿no?, que los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas, ¿no? Entonces esto es lo que les aplicaría a estos señores de Arran. Yo creo que, no sé si violenta, pero bueno, yo creo que sí, en el fondo es violenta porque te estás intrometiendo en un espacio, digamos, de otro partido político, cuando vas directamente a su sede y la ocupas, y entonces yo creo que esto sí que, no podríamos decir que hay una violencia física, pero hay una violencia casi, digamos, psicológica y que estás coartando la libertad de movimientos de esas personas porque vas allí, digamos, a ocupar. Entonces, yo creo, no soy nadie, ¿no?, evidentemente, digamos, para recomendar a estas organizaciones porque no tengo ningún tipo ni de pertenencia ni de simpatía, ¿no? Pero yo creo que se puede desobedecer de otra forma, de verdad, se puede desobedecer de otra forma y otras formas más pacíficas. Creo que incluso a nivel histórico han funcionado mejor, o sea, que incluso el que lo hace casi diría que, digamos, que es tonto, porque hace, si lo que quiere es, me pongo en el punto de vista del independentismo, ¿no? Entonces, si quiere colaborar con el procés, precisamente lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Porque si estos son los demócratas que la futura República Catalana van a llevar la voz cantante, apaga y vámonos.
Esquerra Republicana més.
Bé, jo entenc que aquí alguns estan sucant-hi molt pa i que quedi clar d'entrada que jo com a tal no comparteixo aquesta acció per no considerar-la absolutament necessària, i no parlem de desobediència perquè sóc la primera en què he defensat que haurà d'haver-hi moments de desobediència, i de fet alguns ja en alguns moments ja n'hem hagut de tenir, n'haurem de tenir més, això és un altre tema i aquest és evident, no? Però clar, els hi ha faltat temps i per això a vegades sap greu aquest tipus d'accions, perquè els ha faltat temps amb tots aquells que treuen el tema absolutament de mare, no? quan es parla de que si era un acte feixista, jo crec que hi ha gent que no té clar, no sap què vol dir el feixisme, no? En tot cas, s'ha magnificat perquè això interessa magnificar, i per això és allò que a vegades diem, no els hi donis munició perquè ells de qualsevol cosa en faran un gran drama, quan en realitat doncs tampoc no ho era tant, i que quedi clar que ni jo ni la força política que represento doncs compartim aquesta manera de fer.
Iniciativa?
Bé, jo començo dient que jo crec que l'escratxe o l'escarni, com es vulgui dir, crec que és una acció en principi legítima, però també crec que l'acció de dilluns feta per Arran, on hi participaven diputades de la CUP i exdiputats de la CUP, no es pot considerar pressió legítima i pacífica. O sigui, crec que el tipus d'accions d'aquest tipus el que fan és generar més frontisme, generar, com deia la Mireia ara, doncs que l'altre bàndol s'alimenti, no? I jo crec que és molt greu, tot i així, que el PP digui doncs, que aquestes accions és feixisme, igual que és greu doncs, que diputades de la CUP considerin que Catalunya Sí que es Pot és feixista per donar suport a aquesta condemna, que això va passar ahir al Parlament també.
PSC?
Jo em vaig posar trist, o sigui, la sensació que vaig tenir és de tristeu, i vaig recordar aquesta acció, l'equiparo amb el que va passar amb l'Enguerna, quan van entrar gent a Madrid a atacar, ho equiparo, em recorda el mateix. I que hi haguessin diputats del nostre Parlament allà també, ostres, és greu, perquè un Parlament es tracta de parlar i dialogar. Allò no es dialogava, allò no es parlava. I la situació nostra que tenim a Catalunya, realment únicament tenim dues maneres d'acabar-la, o bé per la via del diàleg o bé per la via de la violència. Jo crec que Arran està agafant aquesta via de violència, no la del diàleg.
Partit Popular i després la CUP.
Jo el que estic és al·lucinant. Primer, per lo que va passar. Segon, per en general com actua el col·lectiu Arran. Bueno, ahir va quedar palesa a la seu del nostre partit, al carrer Urgell, però també aquí a Sant Cugat, fa uns dies, al Golf, que van fer una acció doncs, a una propietat privada que, bueno, a destrossar-la, bàsicament. Perdó, pública, però amb gestió privada. A destrossar-la. Bueno, en fi, aquesta gent actua així, saltant-se la llei. Per tant, per mi són delinqüents. Vale? És el que són. Vale? I com a més ho reivindiquen, no tinc de dir presumptes. Vale? Perquè no són presumptes. Encara que no estiguin condemnats, perquè ells ho reivindiquen. No? Venen a la nostra seu a tirar-nos pedres i ens trenquen els vidres, ens embruten les persianes, ens tiren pintura. Això, per què ho fan? Per què ho fan? Bueno, perquè no estan d'acord amb la política que fem nosaltres. Ells estan d'acord amb la política que fan ells, però no la que fem nosaltres. La diferència amb nosaltres és que nosaltres, encara que no hi estiguin d'acord, no anem a la seva seu o als llocs on es reuneixen a tirar pedres o totxos i rebentar els cristals, els vidres. I clar, em sorprèn molt que es defensi aquestes actituds de qualsevol forma. És que ni reivindicació ni històries. O sigui, això és una coacció i els altres no la fem, encara que estiguem en contra de les idees que propugna la CUP o Arran. Nosaltres deixem fer. O sigui, és a dir, cadascú pot fer el que vulgui, cadascú pot reivindicar el que vulgui, cadascú pot fer la política que vulgui, però hi ha uns límits. I ocupar la seu d'un partit per la força, perquè va ser per la força, van tenir de venir els Mossos a treure'ls, carai, hòstia, és que jo no ho entenc, aquesta dolçor amb la que es tracta tots aquests temes, i deies que hi havia el tema de Blanquerna, que tu recordava Blanquerna. No és que recordava, és que és el mateix. O sigui, entren allà i venga, por la fuerza aquí me quedo y no me saca nadie, y además pinto todo y no sé qué, y van tenir de desallotjar-los la policia, els Mossos d'Esquadra. Bueno, pues això és el mateix que passava a Blanquerna, que a Blanquerna, a més a més, van destrossar el xiringuito. Bueno, pues és el mateix, però aquells han sigut condemnats a 3 anys i pico de presó. Ho vull recordar. Aquí no sé quina serà la condena, si és que hi ha, però voler endolçar aquesta qüestió d'aquesta manera no és de rebut.
La CUP, Procés Constituent, breument.
Sí, ràpidament. No, a veure, és que com que tenim poc temps, sí, respondria moltes coses i seria un debat llarg. Home, comprar amb la de Blanquerna, no, una cosa que estigui en contra, és molt legítim que estigui molt en contra, comprar amb la de Blanquerna no. I aviam, em diu que es considera greu diputats d'un partit allà. Reitero, és que no va haver gens de violència, vull dir, es van donar les urnes, es va anar a l'origen del problema, o sigui, el partit principal que nega el subjecte polític. Els que volen votar que sí, els que volen votar que no. Aquesta gent ens ho impedeix i ens amenaça reiteradament amb aplicacions d'articles, amb suspensions d'autonomies i tot, i es va allà. Es va allà amb unes urnes, que és el que es va fer, no es va ni agredir ningú, ni es va ocupar una seu, ni es va ocupar, és que, per tant, nego la major, és que vull dir, perquè reiteradament assumim coses que no són, i no parlaré, per una mica de respecte a moltes persones que m'aprecio, a representants polítics que han anat a aplaudir coses molt més greus que ha fet el seu partit, perquè a mi m'avergonyaria segons quines coses.
Convergència, 10 segons.
Sí, bé, doncs... Si el col·lectiu Arran planifica aquestes accions per reivindicar el procés, per reivindicar la independència del nostre país, doncs dic que aquesta desobediència transgressora ni exemplifica ni correspon amb la voluntat del poble català, que ha evidenciat amb totes i cadascuna de les mobilitzacions multitudinàries que hem tingut, l'anomenada Revolució dels Somriures, i que realment aquesta no és la manera, sinó que jo crec que accions com aquesta i com moltes altres que fa el col·lectiu d'Arran arreu del territori, jo diria que ens resten més que ens sumen en el pas cap anar al referèndum.
Hem de marxar. Esther Salat, Ignas Ibea, Sergio Blázquez, Mireia Ingla, Ramon Gutiérrez, Vicent San Francisco i Aldo Arenejà. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Salut.